vosaltres. Gràcies.
I,
fins la setmana que ve.
Apa. Si Déu vol.
Nos vemos.
Adéu.
Adiós.
Adéu.
A Montoya se le fue la olla cuando se enteró que...
Radio Arenys, 91.2 FM.
Ah, i ara què? Una tertúlia a Ràdio Arenys al voltant dels canvis continus durant la vida. Un programa que avui anirà de marxar de casa. Amb els col·laboradors Melània i l'Albert Estengra. I ara us presentarem les persones que venen aquí a parlar d'això. Marxar de casa. Hola, què tal, Mar?
Hola, molt bones.
Digue'm, per què et penses que t'hem convidat en aquest programa?
Home, jo crec que m'heu trucat per això, no? Per marxar de casa. Jo vaig marxar de casa quan tenia 17 anys, però només vaig marxar per 3 mesos. Vaig marxar a Anglaterra a fer d'au pair, però no de l'au pair que tothom coneix, a cuidar nens petits, sinó vaig anar a cuidar una dona gran de 99 anys, o crec que ja tenia 100. Ja fa uns 3 anys d'això, però...
Molt bé. I aquí tenim la Sofia.
Hola.
Hola, Sofia.
Hola.
Explica'ns, per què et sembla que t'hem convidat a tu?
Bueno, perquè vaig marxar del meu país i vaig marxar de casa i vaig venir aquí a instal·lar-me.
Quants anys fa d'això?
Bueno, la primera vegada que vaig venir a Arenys va ser l'any 64. I llavors vam viure fins al 67 i després vaig tornar a Suècia i vaig tornar-me als 70 per casar-me.
Molt bé, sí. Anirem parlant, anirem parlant.
Sí.
Montse.
Hola, què tal?
I tu què tal? Quina experiència tens amb això de marxar de casa?
Home, jo, el 62, quan va venir la Sofia, jo acabava de néixer, aleshores. Sí, he marxat de casa, evidentment, quan m'ha tocat, però també és veritat que els meus fills també han marxat de casa. I suposo que és per això, no?, que m'has vingut a convidar.
Efectivament, doncs per això,
ja
per això.
Doncs ja us explicaré.
Molt bé. I en Marcel, tu tens experiència?
Hola, no, experiència no, però la començaré d'aquí ben poc. Aquest divendres 13 de setembre marxo als Estats Units, tot un any.
Doncs vinga, anem a veure aquí, a fer una mica de... A veure on arribem, no s'ha d'arribar a cap conclusió específica, l'únic que és posar-ho sobre la taula i cadascú digui la seva opinió. Sempre en general hi ha hagut un moment de marxar de casa, no? Ens volem fer grans, perquè som independents, per què volem fer-ho? Què us sembla?
Jo crec que és per això independitzar-nos, per començar el nostre camí de la vida, per començar a créixer com a persona fora de l'ambient de casa i per viure noves experiències, està clar. Parlo sobre la meva experiència, hi ha mil experiències més, així que anem a escoltar una altra.
Bàsicament anava a dir més o menys el mateix, el fet de marcar el nostre propi camí, crear la nostra identitat pròpia, separada dels nostres pares o de qui sigui que, amb qui convivim des de petits, i doncs bé, per experimentar el món a la nostra manera, de la manera que vulguem i que desitgem, i això bàsicament.
Han parlat dues persones joves. Mar, deies Mar, oi?
Sí.
Entenc que tens 20 anys, no?
Sí.
I tu, Marcel?
26.
26. Les seves motivacions mai poden ser les nostres, Carme, que tu i jo som del mateix edat, no?
Efectivament.
Tu vas néixer al 62, com jo?
No, jo 61.
El 61, mira, encara una miqueta més gran. Les nostres motivacions eren absolutament diferents. Nosaltres no teníem llibertat. A casa nostra, a les 9, s'havia de ser casa i s'havia de demanar permís per tot. Jo mai vaig marxar una nit fora de casa. Mai. Fins que em vaig casar. Excepte una vegada, per una reunió que havíem de fer a la ràdio, que ja me vaig enfrontar a la meva mare i li vaig dir, és ridícul que amb l'edat que tinc no pugui marxar... Bueno, només us diré que jo em vaig casar perquè no em van deixar marxar de vacances. Vaig dir, ah, no marxo de vacances? Doncs pues, me'n vaig de viatge de nuvis. Vaja. I així va ser.
Bueno, així va ser una mica rebel, tu.
Del tot.
En aquell moment.
És que no es podia ser d'altra manera. La cultura que, almenys jo, que vaig mamar a casa, era absolutament autoritària. El no perquè no, i perquè ho dic jo, i perquè ho mano. I ja està. I aleshores jo, contra això, només podia fer que rebel·lar-me.
I tu, Sofia?
Bueno,
tu què? Perquè tu és
perquè
diferent,
jo vinc d'un país molt més diferent. Tothom s'independitza als 18 anys. Bueno, també l'Estat els ajuda perquè tingui un pis, donen beques, i és molt diferent, no? Però jo sé que totes les noies de la meva edat que vivien aquí, bueno, tothom a casa a les 9:30 i ja està, eh? Vull dir que... i llavors quasi totes se casaven perquè
era l'única manera de sortir de casa.
Però jo no, amb aquest problema no he tingut mai.
Va ser lliure tu per decidir-ho?
Sí, els meus pares eren molt, molt, molt generosos amb mi. Hasta, és que t'explico una anècdota molt, molt curta. Vaig sortir amb un torero a Madrid i la meva mare estava en un hotel i el metre va dir, senyora, su hija, cuida-la bien. Hi havia un torero amb tota la quadrilla i el torero va demanar al metre per demanar si... I la meva mare, mon pare, va dir que sí, ja pots sortir amb el torero. Jo tenia 17 anys, i vaig sortir amb la quadrilla. Bueno, no t'explico la història després, però vull dir que el meu pare va dir, si jo no te deixo sortir, me recriminaràs tota la vida que no m'has deixat sortir amb el torero.
És cert, això és cert, sí.
I les vivències que vaig viure va ser molt divertida, vull dir que no va passar res, però bueno, va passar ple de coses, però bueno.
Tu, Marc, que ja has fet la sortida aquesta, 17 anys, teòricament, és molt aviat avui en dia, no? La gent normalment acaba fins que acaba, doncs, o vol anar a la universitat, o acabat a fer un màster... Però tu, amb 17 anys, com va ser la teva experiència? Va anar bé?
Sí, va ser molt precipitat perquè, bueno, 17 anys era maig i això que ja fas la CEL el juny i ja estava com superagobiada per estudiar la CEL i tot això i dic, me n'he d'anar d'aquí perquè no puc més amb això i dic... Vaig a mirar feines a l'estranger, coses així, i vaig trobar aquesta feina d'au pair, i vaig acabar la CL, i just acabar la CL, una setmana més tard, me'n vaig anar. Llavors va ser per això, per sortir una mica de la rutina del batxillerat.
I allà, com va anar bé?
Doncs sí, sorprenentment bé, perquè també he escoltat experiències que són nefastes, però a mi realment em va anar molt bé. La setmana passada acabo de venir de veure la família, així que realment molt bé, molt bé.
Has creat un contacte, un vincle,
sí.
Ah, molt bé. Però vas estar 3 mesos en allà?
Sí, vaig estar 3 mesos cuidant aquesta dona gran i bueno, de mentre això guanyava com el meu propi sou, que també és una manera d'independitzar-te dels teus pares, de tenir els teus propis diners, així no estàs demanant tota l'estona, i estava visquent una cosa que realment m'estava enriquint, m'estava aprenent anglès, estava fent una feina, i...
Molt bé.
I això.
Ah, i ara què? Una tertúlia a Ràdio Arenys al voltant dels canvis continus durant la vida.
Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
I tu, quin és el teu pla, Marcel, en allà?
Ui, el meu pla... el meu pla allà és... Vaig a fer d'au pair, més convencional, o sigui, amb una família amb els seus nens petits, i la idea és passar un any allà i formar part de la seva família, ser com un germà gran, que és cuidar-los... i estan tot l'any allà vivint amb ells, la seva cultura, les seves maneres de ser, un intercanvi cultural, per dir-ho així resumit. És aquesta la idea.
Igual que la Montse deia, ella es va haver de casar gairebé, com per anar... Sí. Per anar de vacances, no? A vosaltres heu tingut apoio familiar? Us han recolzat amb això de la sortida a l'estranger i així? A vosaltres, per exemple?
En el meu cas és sí, però no. O sigui, comencem pel no, però no, en cap cas ha sigut prohibitiu, sinó de dir, bueno, potser creiem que podries tirar per altres camins, però en el fons, mira, ja arriba un punt que no sempre ens has de fer cas, i que si creus que és això el que vols fer i és el que més ganes tens de fer, doncs és el que hi ha i t'ajudarem a aconseguir-ho.
Bueno, també és molt bé. I tu, Marc?
Els meus pares, en canvi, em van dir endavant. Veiem que estàs com en un moment molt estancada, que necessites sortir d'aquí. Vés-hi, no et preocupis per nosaltres. Evidentment, ells estaven com preocupats, tenia 17 anys. Però sí, des del minut 1 que els hi vaig dir, mira, he trobat aquesta feina, què us semblaria si demano de fer-la, me'n dia endavant, tu mateixa, fes.
Molt bé. I tu, Sofia, com els va canviar la vida quan vareu marxar? Quan vas arribar aquí, com us va canviar la vida?
Tot. Era com tirar 40 anys cap a darrere.
I m'ho crec.
Sí, va ser un xoc molt fort, eh? Tothom vestit de negre, les dones, una rigorositat, era molt tancat. No, és que... Per fet, qualsevol cosa que feies, dius, com és possible que facin així? Entraves a una casa, havia una bombilla, una taula, quatre cadires, sillons, no n'hi havia. Comoditat, una nevera amb gel. Jo me recordo això.
És que aquella època, sí. Sofia...
Va ser molt, molt, molt. Però, per l'altra banda, me va donar peu d'aprendre ple de coses i integrar-me, que és això el que costa també de vindre a un país. Però, clar, hi ha moltes coses, i ho trobava aquí, com tot, i dic, mare meva...
Que nosaltres començàvem a aixecar el cap de
clar,
la guerra.
Clar,
tot
clar.
Just començàvem a aixecar
sí,
el cap.
Ja.
El moment en què tu vas venir, que va ser quan jo vaig néixer,
ja, com vaig
dir, encara feia poc que havia acabat el pla Marshall, vull dir que començàvem a caminar a poc a poc i com podíem,
sí, eh? Sí. Però llavors, clar, el que va passar, un moviment internacional de la joventut, els Beatles, anys 64, tot va començar, la música va ajudar moltíssim a canviar la joventut, eh? A la boateca, juntar-se, ballar, trobar-se... Tota la manera d'associar-se va començar, i discoteques, que va ser, la Jonis, que quan obri... Va ser, molt diferent. Clar, molts pares, moltes noies ja... feien el que peus i mànigues per poder sortir i per fer el que volien, no?
Per vosaltres era un esforç, era un trencar amb tot el que portàveu vosaltres, la idea que volíeu viure amb el que us trobàveu.
Coses que era normal per mi, era com pecat aquí.
Ara ho veiem normal, i ens han hagut de passar 70 anys gairebé per donar-nos a compte que era normal, que es podia fer, que no passava res.
No passava res.
És que l'edat dels nostres pares, Carme, van passar... De cop i volta, amb 20 anys, van avançar més que amb 50 anys enrere i no van saber que era un país. O crec jo que no van saber que era un país gairebé. Els hi feia molta por la llibertat. Que nosaltres poguéssim tenir llibertat, això els hi feia molta por. Sí. Perquè podia portar conseqüències. Però en lloc d'explicar-te el què, simplement et deien no. Ja està.
Sí,
era la paraula clau, perquè si no volien que ho fessis, fer-ho.
No hi havia comunicació, no?
No.
O sigui, no es podia parlar... Venien de... Tu ho has dit, no? D'una dictadura.
Viure en repressió, per qui no ha pogut viure en repressió, és molt difícil. Pensa que et fas esclau a tu mateix. T'autoesclavitzes, t'autocensures, no dius exactament allò que penses. I després, una altra cosa, et venen els fills i et venen sense manual d'instruccions. Aleshores, aquella època, en què es venia d'un obscurantisme total, era una dictadura religiosa. Pensem en els islàmics i no érem tan diferents nosaltres en plan cristià. Era una dictadura religiosa. Aleshores, imagina't tu, el pitjor que pot passar en una persona no és que la censurin, sinó que s'autocensuri. Som catalans, estem acostumats.
Sí, era por, no? O sigui, es jugava amb la por.
Sí, absolutament. Absolutament.
Jo crec que els meus pares tenien dos... El pare tenia molta autoritat. Sí. I el pare això ho complia a rajatabla. Tots. La mare, els fills, tots.
Tenien dues pors. Que et veiessis a la Via Laietana o que tornessis embarassada.
Sí.
I aleshores com ho havien d'evitar? Pues no surts. Jo recordo una època en la que patíem agressions sexuals contínuament. Qui no te tocava el cine, te tocava el cul, o t'ensenyava el que fos que t'ensenyés, o et portava en un portal i t'escapaves, però com ho havia de dir-ho a casa, això, jo? Si jo ho hagués dit a casa, em hagués sentit no surts.
Clar.
Ja està?
A la Rambla, un dia comprant sabates, el cura que estava acusat mirant-se unes sabatilles, ensenyant tots els tributos.
Veus?
Sí. I eres a migdia, eh?
Estàvem acostumades, vull dir, però nosaltres ja era...
Increïble.
Clar, però perdona, eh?
Sí, i tant.
Ara que us escoltava, no? Realment, vosaltres sou com els pares d'ells, no? Ara mateix,
sí, 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 sí. Bueno, els meus fills són més grans. La meva filla petita em sembla que ja té 33 anys. O sigui que...
Bueno, però ja és aquesta evolució, no?
Sí,
vull patir, o que els meus fills no pateixin, no sé si m'equivoco.
Jo vaig aprendre moltes coses bones dels meus pares, però també em vaig aprendre moltes de dolentes, en el sentit de dir, això no ho repetiré mai de la vida. O sigui que, tot al contrari, jo els meus fills, quan era no, els deia exactament per què no. I fins que ells no ho entenien, mai em vaig imposar, mai vaig prometre el que no podria fer, i mai els hi vaig explicar una mentida.
Bueno, ja ha dit en Marcel, per exemple, que ell no li van dir que no, ell li van ajudar, doncs, bueno, en la seva decisió.
No, la meva filla va marxar de casa amb 15 anys. Ja vaig patir, ja. Bueno, anava amb una beca.
Però no li vas dir que no?
No! Era el somni de la seva vida, aquella beca. Estava fent allò que ella volia. Però et marxa un adolescent amb 15 anys, jo només la veia els caps de setmana, l'estona que anava des d'Esplugues, tota la ronda de dalt, fins a Arenys. Allò és tot el que la veia amb tota la setmana. I aleshores, aquella època, us en recordeu dels 15 anys? Que el primer amor, el primer desengany, els no em van bé, el no sé què, no sé quantos... Que jo, mira, són aquelles coses que agafes el teu fill adolescent i li dius, anem a passejar la gossa amb mi i així anem tu i jo i parlem, no? I doncs aquestes parlades no les tenia, podia.
No, Obama,
no la vaig poder ajudar.
No, jo surto amb els meus amics i ja està, no?
Potser que va ser prou generosa el fet de deixar-la fer... per tot el que tu no et havien deixat fer.
Oh, tant.
Això és també un...
Quan parlava la Mar, m'ha recordat... He pensat, veus, les diferents generacions no són tan diferents les unes a les altres.
No.
Ella deia, amb 17 anys estava agobiada, volia marxar, no volia que haver de demanar diners a casa, no sé què. Jo, la primera vegada que vaig voler marxar de casa, me'n vaig anar d'amagat, vaig escapar fins a Barcelona. Vaig anar a l'ambaixada francesa per preguntar a veure si em donaven feina, a qualsevol lloc a França. I em van dir, molt bé, guapa, quants anys tens? 17. No, torna l'any que ve quan en tinguis 18. Bé, jo vaig anar cap a casa amb la cua entre cames.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Tu, Mar, tornaries a marxar? O és que no tens la necessitat? O que això ja ho has fet i és una cosa superada?
Jo penso, i si hagués tingut 17 anys, m'hagués quedat més. Vaig tornar perquè pels estudis, però crec que m'hagués quedat fins... no sé, fins que m'hagués cansat, però tinc pensat marxar d'Erasmus o alguna cosa així.
És
el millor que teniu la joventut, aquesta sort que teniu de poder
tinc unes ganes de menjar-me el món.
Sí, menja't el món, perquè s'ha de fer.
I cada cop que tinc una crisi així d'ai, no sé què fer, me'n vaig. Sí, és...
Molt bé, molt bé.
També hi ha un fet econòmic, no? La independència econòmica, no? La teniu? L'heu tingut? Perquè, clar, si tu, per què vas estar treballant? Tu, perquè ara diràs, a veure què tal, com va, etc. Però...
A veure, independència econòmica relativa. Segueixo vivint sota el mateix sostre, pagant el menjar i els gastos de casa, de llum i tot això, naturalment. Però la resta sí que sóc independent i són despeses pròpies meves pagades amb els meus diners. Però sí, d'això a viure sol completament hi ha un pas, el pas més gros, que és el canvi de casa.
Ah, la nostra època crec que era més fàcil, perquè feina en tenies allà on te la volguessis agafar, la feina. I aleshores, molt difícil no era tenir habitatge, no, era relativament fàcil. Que en tot cas era perquè no ens atrevíem a marxar de casa, no per res.
També hi ha una cosa molt diferent, la jovent d'ara que marxa, que els que vau marxar llavors.
Sí.
D'una manera però per la joventut marxa amb la mateixa il·lusió que tenia
I
jo.
I tant.
La il·lusió
però...
és...
I
agafar el primer avió, agafar el primer el taxi i trobar-te en una ciutat que dius, ostres, vaya vinguda, i haver de buscar el letrero. I jo he perdut un avió, o dos, és igual, però jo ja he agafat un altre. I, bueno, no passa res, equivocar-se. I pregunta, el que sigui, perquè ningú sap tot, eh? I quan te veus en un aeroport que n'hi ha 50.000 persones, un cap aquí, cap allà, i dius, me'n vaig perduda. No, pregunta, a tot arreu s'arriba.
El que passa que avui en dia també els ajuda molt la tecnologia.
Hombre,
i les connexions.
Sí, clar, home,
que nosaltres marxàveu, tu vas marxar, i els teus pares, per exemple, a Sofia, fins quan no vas tornar-los a veure des que havies marxat, saps?
Sí, ara
ells es poden veure, connectar amb els teus pares, la família...
I tant.
No, aquesta cosa... és una part bona, per això també els pares d'alguna manera han d'afluixar i dir, pues bueno, vés i a veure què et trobes.
Jo crec que nosaltres els eduquem amb... quan els eduquem quan són petits, i ja els eduquem pensant que un dia marxaran, que els hi has de donar totes les armes que els hi puguis donar pel dia que volin i que els has de deixar anar amb llibertat. I
no fas cap favor de retenir-los.
No, gens, és aquí gens. Ni de protegir-los.
No, protegir-los.
Ni de sobreprotegir-los.
I han d'agafar tindre cops de la vida i saber rectificar. Això és l'escola de la vida, eh?
Però tot, la vida és no equivocar-se i aprendre dels errors i aixecar-se.
I tornar-se a aixecar. Sempre.
Em venia una pregunta, perquè escoltant a tu, Marcel, comentaves que com que el hàndicap és fer el salt, no?, i canviar de casa, però què és el que t'impossibilita això? Què hi ha aquí? És el que parlàvem de la independència econòmica? Són els lloguers? És...
Principalment és els preus. Tampoc ho no he fet l'esforç d'anar més enllà i mirar perquè no, però ja escolto testimonis d'amics propers a mi, doncs que sí que tenen la sort d'anar a estudiar a Barcelona i de lloguer allà, però... i m'expliquen bastantes coses de lloguers bastant abusius, és a dir, 400 euros al mes per una habitació.
Molt petita.
Sí, molt més.
Els joves d'avui s'enfronten...
És que ho tenen molt difícil, eh?
A desafiaments econòmics.
Molt. I els joves d'avui en dia, el seu futur, jo no el veig aquí.
Sí, això que deia ell, jo sí que he mirat, perquè estic estudiant a Barcelona, i he mirat habitacions i tot això. Això de 400 no baixen. No. A més, jo estic fent un cicle formatiu, estudio pels matins, feia pràctiques per la tarda, quan vols que treballi per aconseguir aquests diners.
No, és impossible.
Sí,
és molt difícil.
I mira que treballava, o sigui, treballava entre setmana, treballava els caps de setmana, a més, estudiava i feia pràctiques, i és que no arribava ni per els meus gastos ja de la benzina del cotxe o dels estudis, no, és que era impossible arribar a un lloguer i més tan alt, clar, per una habitació, és que més petita que aquest estudi.
Això nosaltres no ens vam enfrontar. El dia que havies de comprar un pis, amb 5 anys el tenies pagat. 5 anys?
Jo 10, però sí.
Sí, exacte, bueno, sí. No, bueno, jo no en tinc cap, eh? Realment, jo vinc a casa dels meus pares.
Però vam poder-ho fer. Avui en dia també hi ha diferents tipus de manera de viure, per exemple, però és un tema econòmic només, al fin i al cap. També el fet de la vivenda. També s'està veient ara, inclús, no sé si vosaltres coneixeu algú, però jo, per exemple, coneixo gent que viuen en una caravana.
Ah, sí, tampoc... Hi haurà coses que es posaran molt de moda.
I els bungalows dels càmpings.
On acabarem amb això? Vull dir, els joves aquí han de fer alguna cosa perquè...
I nosaltres, manera... de grans, acabarem compartint pis. Iaies, com tu i com jo.
Això ja us fa, eh?
Sí, clar.
Han fet bloc de pisos
anem exactament a això.
Però...
Jo només volia... Et diu que tenim 5 minuts?
Sí.
Només volia dir-vos que com a mare, no sé si t'ha passat a tu... Aquí hi ha 3 mares, no? 3 filles, però també hi ha 3 mares.
Sí.
Aleshores... quan han marxat, jo només us haig de dir que cada vegada que m'ha marxat un fill he posat un gos a casa.
El nido vacío.
Sí. Mira que m'he preparat tota la vida pel dia que marxessin, eh? Però m'ha costat molt superar-ho, però molt, molt.
I tu, Sofia?
No, he trobat com una cosa normal.
Sí, clar, jo també, fill, com una cosa normal.
No, el meu fill va tenir ben clar que volia anar a Alemanya, volia anar a treballar a Alemanya de xef, i va anar, i es va quedar 6 anys i mig, eh? Vull dir que amb 17 anys, 18 just, va plenar tot el cotxe, va agafar el cotxe, va anar cap a Frankfurt, i va estar 6 anys i mig. I lo trobo, aquest despedida, que no és una despedida, és...
Un canvi.
Un canvi.
Metamorfosi,
no?
Sí. Després venen els diumenges a dinar, però...
Ui, que bé, i feia així.
Hi ha un canvi de rol, o sigui, ja deixes de ser com la mare, de cuidar, depenen de mi, necessiten el meu consell...
Ja està.
Però hi ha mares que s'enganxen tota la vida, eh?
Bueno, però...
Encara n'hi ha, eh?
És un canvi físic, que el nen marxa o la nena marxa...
Sí. Però també és mental, eh?
Però tu et quedes allà.
Sí.
I tu també has de pair, has de trobar de nou què m'agradava a mi...
Encaixar en un altre...
Ui, és que és molt diferent, és que et canvia absolutament la vida. De cop i volta tens temps per tu. I dius, ara què faig amb aquest temps que tinc per mi?
No tinc cap problema, jo omple de tot.
Això justament és per dir, aquesta és la meva, no? Anem a aprofitar aquest temps que ara disposo, que en aquest moment vaig poder disposar.
De veritat, que fins aleshores l'únic que podia fer era comprar congelats i de cop i volta vaig tenir temps per cuinar. I dic, mira...
Bé, Doncs ens trobem aquí. Ara mateix la Melania ens dirà alguna coseta.
Sí, o sigui, us haig de dir que m'ha recordat molt el programa que vam fer, Carme, dels canvis. Vale? No deixa de ser un canvi, no? Marxar de casa és un canvi natural. Diferents generacions, la Sofia als 62, tu no has dit a quina edat vas marxar de casa?
Amb 22 anys.
22 anys, amb 22...
El 84. Quan mira, ara farà 40 anys que estem casats amb en Joan.
Quan es va casar, perquè va ser...
Quan es va casar, clar.
Clar, sí, sí.
No hi havia altra fórmula.
No hi havia altra manera.
I el que m'arriba és que d'una manera o altra tots busquem el que comentava la Mar, no? Aquest camí de vida, el que comentava Marcel, aquest creixement personal. Tu com a rebel·lió potser, no?
Sí, sí, tant.
Però
total.
Buscaves la teva independència,
sí,
de
sí,
dir...
Total.
Vull créixer, vull fer el meu camí, vull fer la meva vida, vull decidir jo per mi.
Ni més ni menys.
Que tots busquem això, no?
Jo crec que sí.
Un altre país, no? També sí, una altra parella. Vinc a créixer, nutrir-me, quina cultura més...
Conèixer cultures és el més enriquidor que hi ha. I altres llengües que també...
Bé, i cosa... vosaltres a fer el vostre camí ara, no? Sí, sí, començar a tenir aquesta independència.
Això no vol dir que sempre hi hagi aquell punt enganxat, o sigui, sense oblidar la família.
Home,
els pares estem sempre aquí, perquè si mai cauen, estan allà per ajudar-los i per...
Un avantatge que teniu vosaltres.
Això, sí. I abans que deies això de tecnologia, jo els trucava cada dia. Cada dia estàvem fent videotrucada. Així que això també ajuda molt.
La meva filla em demanava permís per anar de festa d'aniversari, li deia, sí, filla meva, què, on te vas? A Tarragona, eh? Torelló, eh? Ah, vale, bueno, quan arribis aquí, truca. Penseu que va trucar mai?
No. Això,
jo pensava,
això,
per això, favor,
no,
que no faci
l'única,
servir tot.
No ets l'única, eh? Meu fill desapareixia el dijous i tornava el dilluns. I on era impossible localitzar-lo. Ningú té el telèfon.
Sí.
N'hi havia cabines a tot arreu, però telèfon mòbil...
Com a fills heu de veure, doncs, que els pares, d'alguna manera...
I perdonem tot,
I com a pares estarem sempre amb les portes obertes.
Ui,
sempre,
tant, sempre.
Penseu
sempre.
Que tenim
deixarem
una
de ser mares el dia que morim, però res
entre cometes,
més.
Sí. Però no teniu una dictadura com tenia, per exemple, la Montse en el seu
I
moment.
I
jo, sí, clar. Jo recordo perfectament que anàvem amb mantenilla a l'església, i ho dic perquè ho recordeu, perquè jo no entenc que anés a mantellina i anés a demanar perdó.
Jo me'n recordo.
Perquè havíem fet una...
Jo m'havia d'inventar els pecats.
I inventar-nos pecats i tot això. Sisplau, que no torni mai més.
No.
I amb això ens quedem. I si us sembla bé, doncs, molt agraït per la vostra col·laboració. Ha sigut un col·loqui, doncs, així, és que és el que volia. Una mica cadascú diés el que ell pensa. I vull dir, Marcel, que vagi molt bé. A la tornada ens explica.
Molta sort.
Molta sort. Amèrica,
I que vagi molt bé. Ens veiem per la Riera. Una abraçada.
Gràcies.
I ara què? Des de Ràdio Arenys.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone.
L'informatiu migdia.
Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu.